Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Àlvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
L'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel. Escolta cada dia de dilluns a divendres a 11:45 del matí l'espai on t'expliquem totes les ofertes, els descomptes i les sorpreses de l'aniversari que més avantatges et dona. Cada dia a 11:45 del matí, l'aniversari Hipercor a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Dos minuts que passen de 2:45 del matí. Aquí la fórmula se'l fa una aturada i dona pas ja a la fórmula. Lesant, Albert Lesant, què tal? Com estàs? Bon dia.
Molt bon dia. Com estàs? Com ha passat el cap de setmana la Mercè?
Doncs molt bé. I l'Albert Lesant, com l'ha passat?
Doncs tranquil·let, tranquil·let. Bueno, amb la família una mica malaltona, perquè en aquesta època ja se sap. Però, vaja, dissabte bé, diumenge de cuidador.
Bé, en tot cas, Albert, aquesta no és la pregunta que et volia fer, eh? O sigui, aquesta és una pregunta adjacent que et faig, perquè a mi m'agradaria preguntar-te avui, acostumada a fer aquestes preguntes diàries,
sí,
quan
ja
et dono pas.
Ja
t'agrada?
Ja sí, sí.
Doncs continuem aquesta setmana més de Fórmula Lesson i et pregunto, tu ets dels que, quan et despertes, atures el despertador i et quedes 5 minuts més al llit?
Mira, no recordo l'últim cop que em va despertar el despertador, perquè és una cosa que em posa de molt mala bava. I no em diguis per què, sempre uns minuts abans de que soni jo ja m'he despertat.
Doncs mira, Albert, fas bé, eh? Perquè segons un estudi de la BBC diuen que quedar-se 5 minuts més al llit no és un hàbit recomanable, perquè indica no haver destacat suficientment, no haver descansat, volíem dir, suficientment, doncs, mentre dormíem, i quan endarrerim el despertador, doncs entra un nou cicle del son i, per tant, es torna a activar i després al despertar-se és freqüent sentir-se això, més cansat i adormit. No sé si la Laura i l'Eduard també són d'aquests.
Jo, de fet, poso el despertador abans, a l'hora que m'haig d'aixecar, precisament per escoltar una mica la ràdio.
Jo poso el despertador abans pel plaer de que em soni, apagar-lo i saber que tinc 10 minuts més per dormir.
Ah, molt bé.
Bueno, l'hora, doncs, seria dintre d'aquest estudi.
Jo és que tinc la sensació de que em desperto cada 10 minuts, perquè vaig mirant el rellotge i dic, ostres, només han passat 10 minuts, o han passat 15. Vaig mirant constantment el rellotge. És un altre dels meus tocs, dels múltiples tocs que tinc.
Bé, Albert, doncs deixem ja aquí la sintonia de Ràdio Estel. A les teves mans et passo el relleu.
Molt bé, gràcies, Mercè. Comença una nova setmana. Comença Fórmula Lesant.
Vinga, us.
A Ràdio Estel comença Fórmula Lesant.
Amb la Laura Mas i l'Edu Mutante ja presentats,
bon dir-vos
que estarà també amb nosaltres el Miguel García, a la producció el David García i el Sergi San Pedro, Diego Santiago, director comercial del programa, i a la cuina, el control tècnic, el Jordi Carretero.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, motor de progrés econòmic i social, patrocina la notícia positiva del dia.
Doncs sí, perquè un sense sostre de 52 anys aconsegueix una plaça ni més ni menys que a la Universitat de Cambridge. La lectura, la seva gran passió, el va ajudar a mantenir l'ànim durant les seves èpoques més difícils, a les quals estava a l'atur i, com dèiem, vivia al carrer, patia depressió i es va quedar absolutament sol. Ara, amb aquest hobby i gràcies a la lectura, ha pogut anar a una de les millors universitats del món. Sens dubte, la gran notícia positiva que llegíem avui. I també dir-vos que des del Consorci de la Zona Franca de Barcelona han difós una nota informativa explicant que treuen a concurs públic entre empreses Headhunters la contractació del nou director 4.0 de l'entitat. Les propostes de les empreses es poden presentar fins al 22 de novembre.
Al Consorci de la Zona Franca de Barcelona sumem esforços per multiplicar resultats.
Les imatges del dia.
Les imatges del dia, com sempre, aquí qui mana és el nostre tècnic Jordi Carretero. La primera imatge és la imatge número 1.
Imatge 4.
La imatge 4, que ens diu que DiCaprio recapta 24 milions d'euros pel medi ambient. L'actor i la casa de subhastes Christie's han recaptat gairebé 32 milions de dòlars, en aquest cas, uns 24 milions d'euros, en una subhasta benèfica d'art que destinaran a causes relacionades amb el medi ambient. I jo, abans de que comencem a donar pas als nostres imitadors, he de dir que hi ha famosos que són molt solidaris, Laura, i s'ha de destacar. Perquè normalment les notícies dels famosos sempre són que s'han separat, que han maltractat a no sé qui, que tenen capricis, però també els hi ha, com el DiCaprio, i no és el primer cop, o com l'Angelina Jolie, o com molts altres, que fan moltes i moltes accions solidàries i com lo bo, com lo positiu, no ven, doncs no es destaca. I aquesta és la reflexió que m'agradaria fer una miqueta en veu alta.
Estic completament d'acord amb tu, Albert. A més, és que el Leonardo DiCaprio està, porta molts anys implicat amb el tema del medi ambient. I si us passeu per les seves xarxes socials, tot el que pensa, de fet, no és sobre les seves pel·lícules ni regla amorós. És tot per conscienciar-nos sobre el canvi climàtic.
Por supuesto. Es pochoro. Por supuesto. Yo he querido subastar mi caravana. Porque subastar mi caravana y que alguien la deje permanentemente aparcada es lo mejor que se va a hacer por el cambio climático. Porque contamina mogollón. No le he hecho nunca una revisión a la caravana. Por lo tanto, la subasto, alguien me la compra y no la utiliza nunca más y ya mejoramos el medio ambiente.
Pero no ha pasado ni la ITV.
Nunca.
Hombre, pues sí, caravanas de este tipo sí que beneficiarían, si no se utilizaran, a mejorar el medio ambiente. Pero de verdad, anem a posar-nos seriosos, hay que concienciarse, y mucho, Fernando Sánchez Dragó, perquè, escolta, això del canvi climàtic és una autèntica realitat. No cal anar-se'n al Pol Nord per comprovar que cada cop aquí fa més calor.
Exactamente, hay que tener cuidado con esto del cambio climático.
Has escrito un libro ahora mismo, ¿verdad?
Estoy escribiendo un libro sobre el cambio climático ahora mismo, es decir, un libro sobre el cambio climático ahora mismo.
¿Sabéis cuál es el mejor barómetro para comprobar que el cambio climático es una realidad?
¿Quién?
La camisa de José Antonio Camacho. Antes solo manchaba por debajo del sobaco, pero ahora ya empapa directamente la camisa entera, ¿verdad, Camacho?
Exactamente, no, es que me coge todo el pecho y ya, vamos, la parte de la barriga, todo. Ya ahora es que queda totalmente, como si me tiro una piscina, igual.
Totalmente cubierta, y esto demuestra que hace muchísimo más calor, ¿verdad?
Exactamente, eso está demostrando de que sudo más porque hace mucho más calor, claro. Que...
Es así.
Y también porque el desodorante en spray es perjudicial para el clima, igual no lo utiliza tampoco por ese motivo.
No, yo soy más de rolón, ¿eh?
Pero hay de otro tipo,
de
claro.
De tulipán negro, ¿no?
Parcet, Marta González Pérez, la nostra professora de protocol, que també està amb nosaltres
bon
els dilluns. Gràcies.
Dia.
El rolón, Marta, a mi sempre m'ha donat una mica de coseta, no? Perquè queden els pèls enganxats. Jo no ho
Home,
veig. Home,
Albert, no, has de dir... Si queda enganxat, ho treus. No deixes allà el pèl, clar.
No. Ja, però... I sobretot el rolón no s'ha de compartir mai, eh?
No, mai.
De la vida. No. Anem ràpidament a la imatge número 3, que avui tenim moltes sorpreses, i també la presència d'Eric Vinaixa, que ve a presentar el seu darrer disc.
Ah,
sí? Sí. Imatge número 3, som-hi.
Imatge 3.
Creada, ara que parlàvem de l'efecte Camacho, una tela capaç d'escalfar o refrescar diferents graus a l'usuari. És a dir, segons aquesta tela que han creat a la Universitat de Stanford, tu pots posar-te, per exemple, un jersei que, segons si te'l poses del dret o del revés, refrigera o et dona calor. Això impediria també utilitzar tanta calefacció o tant aire condicionat. I em sembla un enorme invent.
Sobretot, a mi molesta molt l'aire condicionat a l'estiu.
Sí.
I a més...
Jo no el suporto.
No, a nivell de salut és horrible.
Jo vaig amb una Palestina tot l'estiu. Quan entro als bars.
¿Se imagina usted, Bertín, que tiene pinta de ser una persona de esas calurosas, calurosas? Además, lo dice en su programa.
Yo no me pongo jersey nunca.
Claro, imagínese.
Bueno, se lo pone en los hombros.
Exacto.
Es verdad.
Claro, me lo pongo los hombros abrochados, pero es que eso
es
para decorar.
En los hombros.
Pero mire qué fantástico sería, ¿no? Le da la vuelta, da calorcito.
También es que va calentito siempre.
Fresco. Hombre, está muy bien.
Yo que duermo destapado, es que no tengo muchísima calor.
Siempre, ¿no?
Siempre, siempre. Yo que, ya te digo, que yo voy a Siberia y no me abrigo.
Yo el que sí he probat ja és un jersei que em van regalar que, vaja, per una composició molecular, fa que l'aigua rellisqui, literalment, eh?
Ah,
sabeu com aquells... Sí. ¿Sabéis esos manteles que te ponen a veces que se te cae el agua y te quedan ahí las gotitas concentradas? Mm-hmm. Pues un jersei de ese material.
Impermeable.
No impermeable, no, es que directamente imposible que te mojes.
No está bien.
El agua resbala, se forman unas gotas gordas, te sacudes el agua así con la mano y ya está, y no te mojas.
Te mojan los zapatos.
Los zapatos sí, claro. Pero ¿por qué no hacen unos zapatos también con esa tela?
Claro. Y pantalons y todo, está muy bien.
Esa es la eterna pregunta, ¿eh? Muy bien, era la imatge número 3. Anem a la imatge número 2.
Imatge 2.
La seva compra podria suposar un impuls a l'economia nacional. Un 80% dels espanyols estan disposats a pagar més pels productes fets a Espanya. Per la majoria, molt especialment els majors de 50 anys, és un valor afegit que el producte hagi estat fabricat a Espanya. Vaja, aquesta estadística no sé jo si me la crec, Josemi, porque queda muy bien decirlo, yo me compré este producto y mira, es español, porque hay como una tendencia de decir lo chino es malo, ¿no? Por ejemplo.
En verdad.
Pero usted se mira la pela, Josemi, no me diga
Vamos
que no.
A ver, yo si hay algo que vale 5 céntimos más barato, lo compro. Pero tampoco es que esté mirando todo el tiempo los precios, ¿eh? ¡Ojo!
¿Ah, no?
No.
¿Y Luisma? Luisma, sí. Luisma no tiene ningún problema en comprar un producto si es más barato, aunque no sea español.
Hombre, yo me voy con el Barajas y vamos de tienda en tienda mirando precios.
Miguel Ángel Revilla, ¿es bueno para la economía tener esta sensación, usted que es un experto?
Bueno, yo lo que le puedo decir desde Santander es que los sobaos pasiegos los compro siempre en el Carrefour de Torrelavega porque son españoles.
Pues yo he visto sobaos pasiegos en el chino también, ¿eh?
Ojo, es verdad.
Yo los he visto, ¿eh?
Pasiegos...
Y turrones, ya he visto.
Turrones, los turrones de Santander con sabor
duro.
Anchoa.
Turrón duro, me gusta.
Ya me imagino, ya.
Y que luego hay mucho producto que dicen que proviene de España y alguna que otra sorpresa nos llevamos.
No, ¿eh? Es verdad, y se ha fabricado fuera.
Efectivamente.
Es que las cosas consiguen.
Sí.
Yo... sí que entenc que es vulgui fer pàtria, es vulgui fer país i es vulgui reactivar l'economia comprant productes d'un lloc o d'un altre, però, sincerament, amb la mal cor, Laura, jo compro el producte que m'agrada, no miro d'on és.
Jo també,
ja està.
És veritat.
I si el trobo més barat, no seré tonto a comprar-lo més car, sincerament. Escolteu, anem amb la imatge número 1.
Imatge 1.
Sens dubte, la imatge 1 i el nostre homenatge més sentit per Chiquito de la Calzada. Sabeu que ha mort a l'edat de 85 anys a Màlaga, a la seva terra. Bé, després de patir una angina de pit, per mi ha estat l'humorista més original dels últims anys. I la veritat és que quan va morir la dona va pagar una baixada espectacular.
Això ho estàvem comentant.
Diverses vegades.
Sí.
Ell havia estat casat més de 62 anys, és un gran exemple de convivència, i quan mor la dona, Chiquito se'n va directament cap avall.
Efectivament. Doncs que alhora és una notícia molt trista, però que maco, no?, aquest amor verdader i etern que es tenien mútuament.
I, a més, tu que eres cómico, que eres humorista, o sea, és la viva imatge d'una persona que empieza com cantaor, que se le descubre un poco por casualidad, ya a los 60 y pico años en un restaurant, precisamente fue
sí.
El tío de David Summers quien lo descubre.
Correcto.
Y a partir de ahí, con su talento, revoluciona completamente el mundo del humor. O sea, hubo un momento determinado cuando estaba en el programa Genio y Figura, que no hubiera nadie, nadie en España que nos dijera hasta luego, Luca, te da cuen y tantas muletillas.
De hecho, ayer...
¡Un torpedo!
Eso es.
Sí, estuve viendo un documental que hicieron en Canal Sur y explicaba Tomás Summers que después del primer programa lo querían quitar, el jefe de contenidos o de programación... Lo querían quitar y apostaron por él y al final le salió bien y durante mucho tiempo el señor este de contenidos se arrepintió y, bueno, estuvieron a un paso, fíjate lo que son las cosas.
Claro, es que, Miguel, tú que eres andaluz, además, sí. hay que decir que este tío era un innovador, o sea, se imitaba a un personaje. Esto yo no lo he visto nunca. O sea, durante años Florentino estuvo haciendo con usted Pepe Navarro. Sí, sí, lo recuerdo. Hacía el personaje de Chiquiti Stein, ¿os acordáis? Pero es que era una imitación de un personaje. Es la primera vez que se ha visto. Un personaje que es imitado por otro personaje, ¿no?
Sí, sí, además usted tuvo problemas con eso.
Pues tuvimos problemas, sí, porque no le gustaba el Chiquito. Denunciaron. Pero finalmente hicieron las paces, ¿eh? Sí. Flo y Chiquito. Pero, Miguel, es verdad que había este problema. ¿Alguien sabe hacer de Chiquito? Seguro que sí.
¿El Eric Binaxa?
¡Uy!
No,
yo Eric nos
no
dice que...
¡Bueno, con la pinta!
Pero es verdad que en Andalucía era también un ídolo, ¿verdad, Miguel?
Sí, exactamente. Era un ídolo bastante grande porque... Bueno, es que su humor era tan particular que, claro, que lo hicieron tantas imitaciones que luego también lo imitó en el programa Pepe Navarro Marcos Arizmendi.
Sí, es verdad, es verdad.
Es otro cómico de andaluz, de Huelva.
Es que debe ser de las personas que a las que más se ha imitado. Realmente sí. Yo recuerdo muchas, ver muchísimas claro, imitaciones distintas.
Es que, insisto, lo fuerte era que era la imitación de la imitación, que hacíamos lo de Amatoma. ¿Recuerdan ustedes? Amatoma. Había un montón de canciones, incluso en Chiquitistán, que era un país propio dentro de mis programas. Pues bien, luego hablaremos de usted, Pepe Navarro, y del programa con Carlos Herrera, dins de la secció de la televisió, però fins aquí al bloc de les imatges del dia. I ara, una secció nova que ens atem avui amb Matías Prats i Pedro Piqueras repassant les altres notícies. Som-hi!
Saludos a los oyentes de Fórmula Lesan, que sigue con las noticias breves, porque si lo breve, breve, dos veces breve. Terelu Campos confiesa que tuvo un rollito con Alonso Caparrós, y es que entre ellos hubo furor. Anabel Alonso. Error garrafal y adiós a Masterchef por no presentar el plato. Se podía decir que ella misma tiró al plato.
Buena también.
Leticia Sabater habla por primera vez tras operarse de estrabismo. Y es que la presentadora y cantante deja de mirar a la eurozona. Ana Pastor es entrevistada en La Sexta Noche y asegura que su vida con Ferreras es un amor al rojo vivo.
Está bien, está. Buenísima.
Hola, soy Pedro Piqueras.
Acabe el informativo, Piqueras.
Vamos con otra noticia también del corazón y es que parece ser que Ares Teixidor reconoce por boca de Kiko Hernández que ha tenido una relación con Bustamante, claro. Y Bustamante solo dice...
¡Cago en diez, nos han pillado!
Algo terrible, apocalíptico y totalmente desorbitado. Ahora vamos con una noticia desesperante, totalmente desoladora, superflua y que nos ha dejado un panorama totalmente aniquilado.
Bueno, díganos qué pasa, que nos tiene aquí en vilo.
Estamos aquí asustados.
Belén Esteban cumple bastantes menos años de los que aparenta.
No me digas.
¿Cuántos?
44. La cucharita.
Gracias, Piqueras. Res, un minutet i de seguida us presentem el nostre convidat VIP d'avui.
Avui dia són moltes les persones que fan reformes, però molt pocs els que saben fer bones reformes. A l'Ujodux podem presumir que el 99% dels nostres clients queden totalment satisfets amb la reforma realitzada. Visiteu lujodux.com i llegeixi en les ressenyes els comentaris dels nostres clients. Es convencerà. Lujodux, al carrer de Sants 316, prop de l'entrada de Metro Badal. Truqui al 93 448 1768 93 448 1768 o visiteu lujodux.com.
Soc l'Ariadna Serres, sòcia directora del despatx d'advocats de referència Ariadna Serres i Abogados, especialistes en dret bancari i hipotecari. Fa molts anys que tinc el compromís professional de resoldre els vostres dubtes per tot allò que us pugui preocupar, sobretot relacionat amb el tema de la hipoteca. Per la meva experiència, tinc el coneixement que encara sou molts els que no heu revisat aquests rebuts. Per això mateix us espero personalment i de manera gratuïta per revisar-los.
Per demanar hora, truca al 93 157 51 12. 93 157 51 12. Ariadna Serra, Advocats. Estan a Rambla Catalunya 69, Principal, Barcelona.
Ja us avanço, que a partir de les 10 estarà amb nosaltres l'Eric Vinaixa, que és un extraordinari músic i un gran amic, presentant el seu darrer treball. Eric, estàs per aquí, no?
Estic aquí, escoltant atentament. Quina gentada hi ha en aquest estudi, eh?
Hombre, Eric, quin número de disc? És el cinquè disc ja, en solitari, no?
El tercer en solitari, el cinquè
de la seva carrera.
Supercarrera artística.
Jo ja et seguia amb Rodamons.
I tant que sí.
Rodamons veu fer dos, sí. I ara has fet tres en solitari.
Exacte.
I pel camí ens hem fet amics, i jo tinc moltes ganes d'escoltar-te cantar, perquè ens cantaràs en directe i presentaràs el teu darrer treball, eh?
I tu estàs igual que sempre, eh? Vull dir, te veig igual.
Mira qui parla, mira qui parla.
Te veig igual.
És veritat,
has pactat amb el diable o alguna cosa així.
Albert és atemporal.
És veritat, és veritat.
El que passa que Eric Vinaixa és... escolta'm, Eric Vinaixa és pare, clar, i això ha canviat i ens ho explicarà. Això ha afectat també en alguna que altra cançó. Ens ho expliques de seguida, d'acord?
I tant que sí.
Perquè abans hem de parlar amb l'Ariadna Serres, que és la màxima responsable d'Ariadna Serres i Abogados, que està a Rambla Catalunya número 69, Principal. Molt bon dia, Ariadna.
Bon dia, Albert, què tal?
Ariadna, què ens expliques avui? Doncs
pues mira, avui volia comentar una miqueta la notícia aquesta que t'he enviat aquest dematí, que vam sortir ahir pel Punt, per l'Econòmic. Més que res, Albert, perquè fem una miqueta així una entrevista més distesa. Ahir vam comentar per les notícies, en aquesta notícia que es va sortir publicada al diari, que el despatx era el primer... és que no vaig tenir un filtre del contingut perquè era per l'Econòmic.
Però mireu com han titulat aquesta entrevista, sobre l'Ariadna. Diu, un corcó contra abusos bancaris. Diu, la jove emprenedora ha creat un bufet d'advocats dedicat a dret hipotecari.
Al principi em va sobtar una mica el titular, però després, a poc a poc, vaig parlar amb experts en la llengua catalana i al final l'enfoc és correcte, perquè al final som això, som un corcó contra el sistema, que al final implica cada dia treballar contra els abusos diaris bancaris que els consumidors pateixen, i al final la visualització de l'animal que millor podem representar seria aquest, no?
Que mira que bo ha escrit, eh? Ariadna diu, Ariadna Serra és una advocada de només 28 anys, ha posat en marxa el primer, important destacar-ho, el primer despatx especialitzat en dret bancari i hipotecari, el bufet ubicat en un elegant principal de Rambla Catalunya, que és xulíssim, a Barcelona, aspira a convertir-se en un espai de referència per lluitar contra els abusos del sistema bancari. És que és talment això, eh?
I és que, de fet, és així, perquè, de fet, crec que no hi ha cap organització com la nostra, que vingui de l'associació, de la feina feta a nivell més col·lectiu, i de cara a l'assessorament particular i individual de la gent afectada per les entitats bancàries, sigui des de lo típic, no? Els préstecs hipotecaris amb milers de clàusules abusives, o els productes financers de risc mal comercialitzats, o directament accions amb falsejament de comptes anuals darrere. Vull dir, autèntiques barbaritats que cada dia veiem i que des del despatx defensem amb tot el nostre coneixement i causa, i endavant amb totes les demandes.
Clar. Ariadna, s'ha de tenir un compte a l'hora d'assignar una hipoteca? Quins consells pràctics de cara a l'assignatura d'una hipoteca podries donar, tu que portes tants anys treballant amb això?
Està bé. Aviam, jo d'entrada el que diria és que, de fet, el consumidor d'avui en dia, el consumidor espanyol, crec que no som realment conscients del que implica firmar una hipoteca variable a 30 anys. Llavors, el primer que crec que ens hem de preguntar és si tenim ganes d'assumir algun risc a 30 anys o directament viure tranquils els pròxims rebuts.
Aquí, perdona, Albert, és que em fa molta gràcia. És tothom, si t'has fixat, estem dient que no a l'estudi, no tenim ganes.
No, nunca mai.
Home, és que està clar, al final no ens ho han explicat, però és com que ens ho han imposat directament l'opció del tipus variable. El primer que hem de valorar és el fet de viure 30 anys un préstec hipotecari. Escolta, també hem de tenir una previsió molt ben estructurada per ser capaços d'assumir la possible variabilitat del tipus d'interès i la pujada o la baixada. En qualsevol cas, crec que és molt millor l'opció de fixa, viure tranquil i a partir d'aquí estructurar-te bé el teu planning de 30 anys o 25 o 20, els que siguin els que puguis permetre't aquesta assignatura.
O el lloguer.
Al final, tenir una estructura, veure clar aquest fix i a partir d'aquí negociar unes bones condicions. Què vol dir? Pues sobretot l'interès inicial del primer any, que sigui just en funció del tipus d'interès que corre per en circulació i que tenint en compte que està en negativa data d'avui l'Euribor, doncs no hauria de ser superior al 2%, i a partir d'aquí pues signar un... Pots fer-ho per fases. Per exemple, l'interessant dels préstecs alemans és que cada 10 anys tens l'opció de canviar fix i variable, i a partir d'aquí doncs et pots anar adaptant amb les quotes pendents sobre aquest deute que cada cop és menor i et facilita les quotes i bueno, té un dinamisme molt més amè en aquest quadre d'amortitzacions que no el sistema pues, tradicional francès, que és el que utilitzem aquí a Espanya i que és aquest 30 anys variable i un quadre invertit que, bueno, que ara visualment no t'ho puc explicar, però ja t'ho explicaré.
I tant. Escolta, jo crec que el titular... Li estic donant voltes, perquè al principi és veritat el que dius xoca una mica, no? Un corcó contra abusos bancaris. Mm. Jo crec que és el millor dels titulars,
Sí?
Quan més ho penso, perquè realment el que està dient és que mai t'has casat amb ells. És a dir, hi ha hagut tants abusos i tu portes tants anys amb nosaltres a la ràdio
explicant-ho,
quan ningú sabíem de què parlaves. De veritat, ens ho explicaves i diem, però què diu l'Ariana? Ara tothom s'està apuntant al carro, Però l'Ariana ja deia, compte amb les clàusules sol, compte amb els swaps...
És que al final té que haver-hi algú. Tenen que existir els yin-yangs, és a dir, la banca té la seva praxis, el sistema és el que és, té que existir doncs, els despatxos professionals que donin el suport legal a la gent que pues, en aquest transcurs d'aquesta evolució d'aquest sistema i en el dia a dia pues, rebi aquests abusos. A partir d'aquí fem la feina ben feta, ajudem a la gent a que tingui les millors condicions financeres pactades i a partir d'aquí, pues, si s'ha de reclamar judicialment qualsevol dany petit, pues, s'interposen les reclamacions enfocant el pleit de la millor manera i tenint en compte que el sistema està judicialitzat, doncs bueno, anem a jugar les mateixes cartes que el sistema, que vol dir entrar al jutjat i plantejar la reclamació de quantia pues, amb l'efecte retroactiu que sigui, atenent a aquestes quotes pagades de més que han generat aquestes clàusules abusives. Gràcies al procés la gent recupera els seus diners, amb la qual no puc tenir una altra opció que seguir insistint en que tothom revisi aquests rebuts, interposi aquestes reclamacions judicials i recuperi els seus diners pagats de més.
Clar que sí, i a més, l'Ariana té molta experiència en aquest sentit, perquè ho explicàvem la setmana passada, molts de vosaltres tindreu el rebut de la hipoteca a casa i ni sabreu que teniu clàusules abusives. I és per això que l'Ariana, a qualsevol persona que vegi que té més d'un 2, un 3%...
Clar, que un 2%, Albert, ja és probablement un IRPH que està modificat des del 2013, i això és un tipus d'interès variable que va desaparèixer i que els titulars d'aquests préstecs d'aquest tipus d'interès no ho saben i que se'ls ha bloquejat el rebut o al 4% o se'ls ha modificat a un altre tipus d'interès IRPH que continua estant igual de manipulat i que en cap cas han escollit. Amb la qual cosa, ojo amb això, perquè els titulars d'aquests préstecs s'han d'assessorar i han de saber quines opcions tenen de cara als pròxims 15 anys de pagaments d'aquests rebuts, perquè és que si no s'assessoren a data d'avui no saben tampoc el que estan pagant.
I
aquest
fem,
tipus d'interès és realment, realment fort que s'hagi vengut com s'ha vengut i, escolta'm, els jutjats estan dient coses realment interessants,
Com ho fem, Et porten el rebut?
A mi
m'han
a veure, exacte, em porten la còpia del préstec, exacte, sempre gratuïta, la primera visita amb mi, em porten la còpia del préstec hipotecari, l'últim rebut i a partir d'aquí, doncs, si hi ha cas, se'ls hi explica, se'ls hi diu les opcions, com treballem, bueno, d'on venim i on tenem, i quins preus tenim, i de quina manera podem assessorar-los pues, amb la millor opció, què faríem nosaltres al seu cas, que al final és una miqueta això.
Clar.
I a partir d'aquí, escolta'm, que cadascú amb la informació faci el que consideri oportú.
Però la revisió és gratuïta, i l'Ariana és, us ho dic de veritat, és la primera persona que va començar a treballar aquest tema, per tant, ha guanyat tots els casos que ha presentat, ha recuperat, ens deia l'altre dia, 30, 40, 50.000 euros de persones, de ciutadans, de peus, que imagineu-vos els diners que són això en un compte que se'ls hauria quedat al banc i que els han recuperat i que, escolta, és que és una vida nova.
Que s'assessori.
És una feina necessària.
I que gràcies. Sí, no, i a més és que el sistema és aquest i és necessari que hi hagi despatxos així. Nosaltres cada dia anem a més i, escolta, endavant.
Molt bé. Doncs ho sabeu, eh? Ariana Serres i Abogados estan a Rambla Catalunya 69 principal. L'Ariana sempre us farà la primera revisió completament gratuïta. Rambla Catalunya 69 principal i el telèfon 93-157-5112. Uh-huh. És així de fàcil, eh? Uh-huh. 93-157-5112. Escolta, Ariana, m'agradaria que em revisessis a veure si podem fer quelcom... L'Ariana t'ho revisa de manera gratuïta, eh? Ariana Serres i Abogados, 93-157-5112. Ariana, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Albert.
Saps que t'estimem aquí, eh?
Igualment, guapo.
De seguida les notícies, però deixem que us digui una cosa. És ben sabida la dificultat que puede conllevar para las personas mayores el manejarse en la bañera a la hora de realizar su aseo personal. Hombre, Arturo Fernández ya escuchó el consejo y ya ha cambiado su vieja bañera por un plato de ducha, ¿verdad, Arturo? Porque ya había resbalado más de una vez.
Sí. Ya tengo mi plato de ducha, claro que sí.
Ya no resbala, chatín.
Ya no resbalo, ya puedo hacer ejercicio y todo en la ducha, claro.
Claro, porque no resbala y además se lo hicieron en Lujo Dux de un día para otro con la mampara incluida, mano de obra, no hacen nada de ruido, de verdad. De un día para otro cambian la bañera y te ponen este plato de ducha, son de total confianza, dejan la zona completamente limpia, están en calle Sanz 316, cerca de la boca de metro de Badal, llamando al 93-448-1768, 93-448-1768 o en lujodux.com, sábados también abierto de 10 a 14 hores. I sí, amics, són les 10 del matí, moment en el que hem de saludar a Borja de Maria. Molt bon dia, Borja.
Bon dia, Albert.
Perquè ens expliqui l'actualitat més seriosa, perquè passen coses importants al món, a Catalunya, a Espanya. Què ens expliques, Borja?
De seguida t'explico, t'avanço, que Carles Puigdemont ha parlat a un diari belga. En aquesta entrevista, que, com diem, ha estat al diari belga L'Essoir, el president Puigdemont diu que una altra solució diferent de la independència és possible. L'entrevista es va fer durant una passejada per un bosc als afores de Brussel·les. Explica Puigdemont que està disposat a acceptar la realitat d'una altra relació amb Espanya i assegura que ell sempre ha estat partidari d'arribar a un acord i que ha treballat durant 30 anys per obtenir un altre ancoratge de Catalunya dins d'Espanya, però que l'arribada al poder d'Aznar ho va aturar. Considera més que l'origen de la situació actual és la invalidació al 2010 de l'Estatut d'Autonomia. I, Albert, estem molt pendents d'un terratrèmol al Kurdistan que s'ha produït aquesta matinada, que ha deixat almenys 200 morts i més de 1.600 ferits, unes xifres que no són definitives, són provisionals, encara hi ha zones on no hi ha dades definitives. És un fort terratrèmol de 7,3 a l'escala de Richter, que s'ha situat a prop de la frontera amb l'Iraq, l'epicentre, i que ens fa recordar un altre que va patir la mateixa zona el 2003, que va deixar, atenció, 26.000 morts. I deixa'm afegir també, Albert, que nosaltres aquí a Ràdio Estel Catalunya Cristiana estem de dol perquè el nostre primer director, entre el 1994 i 1995, Francesc Vinyes, va morir aquest dissabte a Barcelona, als 62 anys d'edat, després de no haver pogut superar una llarga malaltia, i per això la gent que vulgui participar del seu funeral us anunciem que serà avui a les 12 a l'església de l'Immaculat Cor de Maria de Barcelona, que està situada al carrer Sant Antoni Maria Claret.
Doncs descansi en pau el nostre condol a tota la gent que l'estimava, que era molta. Moltíssimes gràcies, Borja.
A tu, que vagi molt bé.
Res, un minutet de savis consells i de seguida estem amb el nostre convidat VIP d'avui, que ja hem avançat, és Eric Vinaixa, que ens cantarà en directe.
Ràdio Estel.
L'aniversari Hipercors se celebra a Ràdio Estel. Escolta cada dia de dilluns a divendres a 11:45 del matí l'espai on t'expliquem totes les ofertes, els descomptes i les sorpreses de l'aniversari que més avantatges et dona. Cada dia a 11:45 del matí, l'aniversari Hipercor a Ràdio Estel. Avança't el Nadal amb un viatge meravellós. De l'11 al 17 de desembre, els pessebres de Roma i la Vall Santa amb el Club Més Amics. Visitarem el Santuari de Sant Francesc d'Assís de Greccio, el Centre Històric de Rieti i els santuaris de Fonte Colombo i la Floresta, entre d'altres. De l'11 al 17 de desembre, els pessebres de Roma i la Vall Santa amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 2770 i a clubmes.cat. Restaurant El Cafè d'en Víctor. 25 anys dedicats a la qualitat i al servei. Braseria, cuina de mercat i fabuloses paelles. Dos salons climatitzats i una àmplia terrassa. Cuina oberta de 12 del migdia a 12 de la nit. Elcafèdenvíctor.com, al costat de la Catedral de Barcelona. Carrer Tapineria 12. Reserves al 93 310 2872. 93 310 2872. Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Prosc, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Prosc al teu servei els dimarts a les 9 del matí a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Fórmula Lesant. El nostre VIP és avui...
Eric Vinaixa. I l'hem de saludar ja, Eric Vinaixa, molt bon dia.
Molt bon dia, Albert.
Escolta, hem dit que és el teu cinquè disc, ja aquest que presentem avui, el tercer en solitari.
Sí, senyor. Mm. Això vol dir que ja tinc una edat, eh?
Caos a mig camí. Per tu això és mig camí.
Sí, sí. Si fas números, 40 i 40... Jo en tinc 40 acabats de fer, 40 i 40, 80, i el de més és la pròrroga, diguéssim, eh?
O sigui que... Però està molt bé perquè Caos a mig camí parla una mica a cor obert, no?, de les reflexions vitals d'un músic que ha entrat als 40 anys.
Sí, bàsicament és això. És d'algú que... Bueno, és una fotografia emocional dels últims 2, 3, 4 anys, on veus que les bombes te cauen més a prop, on hi ha... Això, vius enmig de relacions llargues, el teu entorn té unes preocupacions que fins ara no tenien, no? Com, bueno, paternitat, hi ha la mort pel mig, projectes que funcionen, projectes que no funcionen, i de sobte entres en una espècie de caos en què és com un punt d'inflexió vital.
Em deixes tu tajar-te, no, Eric?
Perquè i tant,
aquí
i
tenim
tant.
El costum, no ho dic de bo, de parlar de sí. Vostè dels convidats, eh?
No, no. Si no ho fas, m'enfado.
Molt bé.
A més, no s'ha pentinat avui.
Ni avui ni mai, ja ho saps.
Deixa'm que us digui que jo me'n recordo molt quan va néixer la Júlia. Han passat ja 4 anys, la teva filla, eh?
4 anys. De fet, 5. Sí, 5 anys.
Ostres. Bueno, més o menys, quan va néixer la Júlia, va néixer també el meu fill Ethan, el petit. És a dir, que són coetanis, eh?
Estàveu embarassats, me'n recordo.
Sí, exacte, estàvem a puntet, eh?
Sí.
Aquesta... circumstància de ser pare i de que la Júlia hagi nascut s'ha traduït amb alguna que altra cançó, no? Dedicada.
Més que dedicada és que te fa agafar consciència de que les coses ja són finites, saps? És l'edat en què qualsevol cosa que li pogués passar amb ella o em pogués passar a mi, no? O a l'entorn, se transforma en preocupació que fins ara no tens, no?
Però, Laura, saps que i Edu, que coneix molt l'Eric perquè comparteixen escenari més d'un cop,
sí.
Ell ha estat sempre molt rocker. Ell
molt.
Ha estat una mica el Rolling Stone català.
I ho soc, eh? I ho soc.
Sí, però ara amb l'edat s'ha tornat més tendre,
sí.
No?
No sé si la paraula és tendre, però segurament trec el rock and roll per un altre costat. No? Mm-hmm. Perquè jo penso que el rock and roll no és un gènere musical, sinó una manera d'entendre la música. I tu pots transmetre intensitat a través del ritme o a través de... D'això, de la pròpia emoció i de les lletres.
De fet, dius, perdona, que és el disc que has tret aquest, el disc més ambiciós de la teva carrera.
Segur, sí, a nivell
és
de...
És molt bo.
Gràcies, xato. No, a nivell de producció, d'arranjaments, de tota la gent que ha participat, diguéssim que és el que dius tu, Albert, te desgarres a cor obert i ho treus tot el que veus, tot el que sents, i això a vegades fa molt mal perquè toques lo bo, però també toques lo dolent.
Clar, t'has atrevit a tocar fibres sensibles, de seguida veureu el perquè, sí. Però vas començar a tocar l'acordió tu amb 7 anys i sí. Et produeixes el disc sencer. No sé si a vegades has arribat a tocar tots els instruments d'una mateixa cançó.
Un nen prodigi,
Eric. Sí que he arribat a tocar tots els instruments i de fet això que dius de l'acordió, que és el meu primer instrument als 7 anys, ja fa molts dies d'això. A més, vaig començar a fer solfeig la tarda que vaig fer 6 anys, l'11 de juliol del 83, imagina't, eh? L'acordeon per primera vegada l'he gravat en un disc meu, que surt aquí, que és la cançó número 10, si no recordo malament.
Sí, la podem anar posant, eh?
Sí. Uh-huh.
I aquí surt l'acordió tocat per tu.
Sí, no? Sí,
és el primer instrument que, que vas tocar.
Sí, sí, sí.
Però no, no et vas quedar com Maria Jesús.
No,
sinó que vas avançar cap a...
Ni com Steve Urkel, ni Chanquete.
Ni Chanquete. No? Vas anar cap a altre tipus de música.
Sí, i ara que em dius això de la Júlia surt a la cançó que estava sonant ara, que es diu Addiccions, precisament, sí. surt tocant ella el triangle, i llavors quan veus els crèdits, veus pues, tot l'elenco de grans artistes, i enmig veus Júlia Vinaixa, triangle, i ella li fa com molta il·lusió, perquè, papa, jo surto en un disc de veritat, saps?
Home, és que hi ha molta il·lusió, eh?
Jo crec que encara no és prou conscient, però d'aquí uns anys li farà il·lusió.
Li donarà caché, això.
Sí.
A mi això de mig camí, als 40, em sona que jo que faré 50 d'aquí res, ja estic a mig camí i una mica més, no?
Que bajón.
No, però tu no els aparentes, els 50, ja ho saps.
És veritat, eh?
No sé què fas i un dia m'hauràs de dir...
No, escolta, portar una vida sana, de debò, us ho dic en sèrio, portar una vida el més sana possible i amoïnar-me molt per les coses, perquè menjo molt alcohol com tot. I aleshores això fa que cremis moltes
calories. Diu l'Albert que té molts tocs.
Molts tocs. Som molt maniàtic amb tot. I això fa que estiguis tot el dia pensant en coses que potser no hauries
de pensar. Sí, no, jo l'Albert, que a més som amics des de fa, per això, 4 o 5 anys, que de seguida vam com connecta molt, ets dels tios, segurament, més colinquiets que conec.
Ah, sí.
Perquè
sí.
Estàs fent 76 coses al mateix temps i, a més, estàs a tot arreu. No és allò que dius, estàs aquí, però no, ho fas tot però malament.
Bueno,
estàs a tot arreu. I, a més a més, amb tu hem tingut xerrades futbolístiques parlant de...
Lobo Carrasco.
Lobo Carrasco. Francisco Javier Carrasco Hidalgo, Alcoy, 1959.
Sí, senyor.
Sap que sóc molt futbolero.
És un futbolero, l'Eric.
O parlant de música, i això a mi em fa molta il·lusió vindre aquí.
Home, mira, és el que tu dius. Avui a les 20 hores estaré presentant el Rondo a Televisió Espanyola, sí. I d'aquí una estoneta doncs estaré ajudant el Cárdenas a la direcció d'Hora Punta. En fi, m'agrada fer aquestes coses i dedicar-me a la família, que avui els tinc malalts, així que imagina't.
Està molt actiu, et manté, jove, és que és així.
Així, sí. Escolta, Meri, que per concloure aquesta xerrada, recordeu que estem presentant aquest disc, Caos a mig camí. M'agradaria que ens toquessis una cançó, una d'aquelles que hem dit que tocarà a la fibra, perquè l'has dedicat a la que va ser una gran amiga teva, oi?
Sí, jo aquest estiu vaig perdre a una de les meves amigues, a la Vicky Curto, una periodista ebrenca i activista i molt, molt defensora de les llibertats humanes, i en 2 mesos i mig un càncer se la va emportar, a més la dona d'un dels meus millors amics, la qual la putada és triple, no?, per ella, per ell i per mi, òbviament. Llavors, aquesta cançó, d'alguna manera, ha acabat tenint cara, no?, perquè jo recordo quan una vegada que estàvem tots junts la vaig cantar, que l'acabava d'escriure, i ella es va posar a plorar. Però ella no estava malalta encara. O sigui, i la vida, fixat, un any més tard, va portar que sigués un homenatge amb ella.
Doncs va dedicada a ella, que segur que ens escolta allà on sigui, i segur que estarà molt orgullosa i molt contenta d'escoltar aquesta cançó que posarà Cluenda, aquesta xerrada avui amb el nostre VIP, que és Eric Vinaixa.
Moltes
la toques
gràcies.
En directe, Eric, eh?
Sí, la cançó es diu Moltes gràcies, i diu així.
Molt bé.
Va ser tan màgic creuar-me amb tu que la vida em va canviar. Ho feies fàcil, tenies llum i l'amor més gran. Va ser fantàstic conviure amb tu mentre el somni va durar. Hi ha persones que es transformen en record i no moren mai. Creu-me, si sabessis les vegades que m'inspires, si sabessis com enyoro els bons moments, tornaries a la terra amb un somriure. Creu-me, si sabessis com m'agrada recordar-te, si sabessis quantes coses tinc de tu, tornaries a la terra per quedar-te. Va ser tan màgic mirar-te als ulls
que el silenci em va parlar. Tenies força i la virtut de saber escoltar. Ho has ser tan tràgic, ho has ser tan dur, com t'anaves apagant, que només amb un somriure em vas donar la lliçó més gran. Creu-me, si sabessis les vegades que m'inspires, si sabessis com enyoro els bons moments, tornaries a la terra amb un somriure. Creu-me, si sabessis com m'agrada recordar-te, si sabessis quantes coses tinc de tu, tornaries a la terra per quedar-te. I si ara em pots sentir, moltes gràcies.
Sensacional, magnífic, com
fantàstic.
Sempre, en directe.
Se m'ha posat la pell de gallina,
Eric,
i estic gairebé plorant.
Vinaixa, normal. Gràcies, Eric.
A vosaltres, estimem, gràcies, gràcies.
Fins la propera, Eric Vinaixa. Doncs ja ho sabeu, ja tenim un nou disc favorit per tots nosaltres i ara arriba el moment de seguir amb bons consells perquè tinc a l'altra banda del fil telefònic i abans de començar la tertúlia esportiva a la meva bona amiga Enriqueta. Enriqueta, muy buenas.
Muy buenos días, Albert.
Com has passat el fin de setmana, Enriqueta? Bien?
Pues muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, descansando.
Perfecto, pues vamos a hacer que nuestros oyentes lo pasen todavía mejor, porque seguro que muchos de ellos quieren perder peso, sí, quieren volver a recuperar la silueta, y no hay que esperar más. Con el plan 1-2-3 de Clinitec lo van a conseguir. Y Enriqueta, que es dietista de Clinitec, nos va a contar cómo hacerlo.
Sí, Albert, porque creo que es la fecha señalada ahora, porque van a venir las Navidades, ¿eh?
Sí.
Siempre cogemos algún peso, con lo cual estamos a tiempo con el plan 1-2-3 de perder esos kilitos que nos sobran ahora, ¿eh? Y además es que no son batidos. Vamos a seguir comiendo de todo, sin pasar hambre, ¿eh? Sin pasar hambre, y es un tratamiento que funciona al 100%. Es natural, con registro sanitario, y lo vas a conseguir en tan solo 3 semanas, Albert.
Solo 3 semanas. Expliquemos el procedimiento. La primera semana, ¿qué es lo que hacemos?
Pues vamos a limpiar nuestro organismo, vamos a eliminar las toxinas con los sobres detox de piña, sabor a piña, y podemos llegar a perder de 3 a 5 kilos.
Unos sobres que están buenísimos, ¿eh?
Sí.
De 3 a 5 kilos la primera semana, pero luego llega la segunda semana.
Llega la segunda, que son los sobres con sabor a naranja que regeneran y recuperan nuestra flora intestinal, y podemos llegar a perder 2 kilos más, Albert.
¿Y la tercera semana, Enriqueta?
Pues mira, son las cápsulas. Las cápsulas son saciantes. Divino que nos quiten un poquito el apetito, ¿no? Pero son las encargadas de atrapar y eliminar la grasa. Seguimos perdiendo kilos, pero no perdemos masa muscular y no vamos a tener efecto rebote.
Exacto. Llama ahora al 93-249-2300. 93-249-2300 e infórmate de cómo puedes conseguir gratis y probar el plan 1-2-3.
Sí, Albert, porque todos los oyentes de Radio Estel tienen una oferta exclusiva. Hoy lunes, comprando la balanza inteligente de dietista que no solo te pesa, sino que te analiza todo tu cuerpo y te dice cada día cuánto puedes comer, te llevas totalmente gratis el plan 1-2-3 completo. Y además, de regalo, el té depurativo de hierbas naturales de Clinitec. Así que llama, infórmate en el teléfono 93-249-2300.
Pierde peso, gana salud, depúrate, desintoxícate. Llama ahora al 93-249-2300 y mañana mismo lo tienes en tu casa, sin ningún gasto de envío. Y no olvides, con registro sanitario y sin efectos secundarios, totalmente natural.
Sí, Albert, por eso es apto para todas las edades y para celíacos, diabéticos y deportistas. Y nos ayuda a volver a recuperar los niveles de azúcar y colesterol. Así que pierde el peso que te sobra en tan solo 3 semanas y de forma totalmente natural, y está garantizado.
Llama ya, 93-249-2300. Llévate gratis el plan 1-2-3 comprando la balanza inteligente de dietista y despídete de los kilos de más. Repito, 93-249-2300. 949-2300, que Enriqueta y su equipo atienden todas las llamadas. Infórmate con el plan 123, si se puede, 93-249-2300. Y adiós a los kilos. Y hasta mañana, Enriqueta.
Hasta mañana, Albert.
Un beso enorme.
Un besito muy grande, adeu.
Que adeu, comença la tertúlia esportiva aquí a Fórmula Les Sants Radio Estel.
Brasserie Flo és més que un clàssic a Barcelona. Restaurant emblemàtic al centre de la ciutat que tanca en les seves parets una llarga història i tot l'encant de la decoració Art Nouveau. La seva cuina francesa ens brinda plats tradicionals i gastronomia mediterrània amb un toc actual. Brasserie Flo és servei personalitzat, menjar de temporada i productes frescos. Brasserie Flo, ideal per tot tipus de celebracions, tant d'empreses com per particulars. Situat al carrer de les Jonqueres, número 10, Barcelona. Per reserves, truca al 93-319-3102. 93-319-3102. A Ràdio Estel, Fórmula Les Sants. Tertúlia esportiva.
Comença la tertúlia esportiva i hem de començar aquesta tertúlia esportiva felicitant a Ronaldo i a Georgina, que han estat pares de l'Anna Martina. Ja té 4 nens, Cristiano Ronaldo. Felicidades, Ronaldo.
Sí.
Pero no grite, oiga.
Muchas felicidades, hombre.
Es verdad, hombre.
Muchas gracias.
El nacimiento, en este caso, de una niña es siempre motivo de satisfacción.
Muchas gracias, muchas. ¿Eh?
En este caso sí sabemos quién es la madre, porque las otras veces no era, era embarazo subrogado. Pero ahora, claro, su casa va a ser directamente una guardería. Escuchamos ya
sí.
A Lana Martina y a los amigos, aquí lloran todos. Sí. ¿Qué pasa, Ronaldo?
Pero ¿qué hace?
Está intentando...
Estoy intentando calmar un poco.
Ya, calmar un poco.
No, no es un caballo.
Ya, claro, cójalo. Entonces, fíjate que Sergio Ramos, que el otro día le llamó vinagre, viendo que Ronaldo no puede solo con los cuatro, ha venido a ayudar, ha hecho un paréntesis en la selección española y ahí está ayudando a Cristiano.
Sí, bueno, ya sabe que yo también creo que...
Usted como padre tiene experiencia.
O voy a ser padre en breve.
Hombre, sí, ya ha sido.
Ha sido,
es que me pillado.
Ha sido dos veces.
Los otros dos no cuentan.
Claro. Me habéis pillado de lunes y la verdad que...
Ya, pero ayúdenme.
No cojas eso que es el Balón de Oro. Déjamelo un momento. No.
Coja a uno de los gemelos, al menos, por favor, que no puede Ronaldo con todo y la mujer está todavía convaleciente.
Unos gemelos que tiene Cristiano ahí para una camisa que tengo. Vale.
Mire, de momento ha dejado de llorar el bebé. Algo han hecho. Yo creo que le ha visto y se ha asustado. Le ha visto la cara y se ha asustado.
He sacado los abdominales.
Sí, ¿no?
Sí.
Es agotador, ¿verdad?, el trabajo del padre.
Voy a sacar yo los tatuajes también.
Bueno,
estoy poniendo más fuerte, ¿eh?
Hay que decir que a pesar de la imagen que tiene Cristiano, Tomás Guas, usted que le conoce en persona,
sí, chato,
es un gran padre. Eso lo digo muy en serio, ¿eh? Es un padre que se preocupa de sus hijos y que es un padrazo.
Balón de oro de padre.
También. Ahí sí que es un balón de oro.
Es un balón de oro tremendo.
Y eso demuestra que bueno, el carácter que demuestra en el campo, luego fuera tampoco lo tiene. Seguro que es un escudo, ¿verdad, Tomás?
Bueno, está clarísimo, ¿no? Vamos a ver, eso no tiene nada que ver. Lo del campo es una imagen de deportista. Pero fuera es un padre tremendo, chato.
José Ramón de la Morena, usted también conoce a Cristiano Ronaldo. Ya le ha felicitado, ya le ha enviado algún regalo, regaló algo.
La voy a mandar un regalito de Brunete, ¿no? La vamos a mandar unos bizcochos que hace la tía Enriqueta de Brunete. ¿Dónde va Gusti?
Y Pedrerol, que lo tiene cada temporada en directo. No es fácil tener a una persona tan importante en una entrevista cada año, y Pedrerol lo consigue en el Chiringuito.
Tenemos a Cristiano todos los años en el Chiringuito.
Lo que no consiga Pedrerol, ¿eh?
Ahora le va a costar tenerlo, porque claro, con cuatro críos, a ver...
Entrevistaremos a la nani de Cristiano.
¿Ah, sí?
A la nani.
¿Y editorial hoy para Cristiano Ronaldo o para quién?
Tenemos un editorial, compañeros. Venga, pincha.
No,
compañeros.
Pincha no, si aún no es la hora. Digo, solo si la tiene preparada.
Pues adelante.
Pues adelante, hombre. Entre otras cosas, yo creo que la editorial podría girar en torno a Benzema, porque Benzema ha dicho, Cristiano es más egoísta que yo...
Todo es metec.
Pero no me molesta. O sea, uno le llama vinagre, Benzema le llama egoísta.
¿Esto qué es?
¿Qué pasa, Cristiano?
Es que no sé lo que está pensando con los compañeros, pero... Uno me llama vinagre, otro...
El otro día llegaron a decir tomate seco, sí, si mal no recuerdo.
Momento,
tomate deshidratado,
un
creo.
Un momento, porque hay que intervenir y con celeridad. presidente, Florentino. ¡Don Florentino!
Pues, no sé.
Florentino, hay que atajar esto, ¿no? Se están atreviendo con la máxima figura, Cristiano Ronaldo. ¿Qué es eso de que Benzema diga que es egoísta?
Pues, mire usted, desde el Real Madrid, la verdad que, por un lado, pues nos gusta que Cristiano sea egoísta, porque si no, no estaría donde está. Pero por otro lado, pues la verdad es que Cristiano, cuando se enfada, cuando marcan los compañeros, la verdad que es algo que no...
Cristiano, ¿estás triste?
Estoy muy triste.
Pues díselo al presidente.
Cristiano, presidente.
Dime.
Estoy muy triste.
¿Qué pasa, Cristiano? ¿Qué es lo
pues
que
todos los compañeros están diciéndome cosas, vinagre. Otro me dice egoísta. ¿Qué será lo próximo?
Y encima están diciendo que va a venir Neymar, pero ¿qué es esa forma de tratar a la máxima figura del Real Madrid?
¿Qué será lo próximo? Pues sí.
Pues Cristiano, es que ha sido...
Que Ceballos me diga, no sé, tomate, no sé.
No, os digo yo lo peor. Al pitjor de tot és que Pedrerol, que és la voz de Florentino Pérez, voz directa de Florentino Pérez...
¿Tienes pruebas?
No, pero hombre, usted confirma muchas de las cosas que luego...
Son íntimos, lo sabemos.
Lo sabemos, y además va a su programa. Pedrerol ha dit en una editorial que Neymar és l'alegria dels vestidors. Ara escoltarem el tall, perquè si hi ha Pedrerol... Està filtrant que Neymar és una persona alegre, que és bon companyero.
Està fent de pont perquè la notícia arribi de la millor manera.
Pedrerol, després de lo que llegó a rajar usted de Neymar en infinidad de editoriales que ya las buscaremos.
No recuerdo.
Diciendo que era mal compañero. Diciendo que era horrible para la Liga Española. Que provocaba. Después de eso, que ahora diga que Neymar es la alegría, justo cuando llora el otro día, producto de los problemas que tiene con el PSG, que diga usted que el Madrid debería ficharlo, es que está medio hecho. Escuchemos que había Pedrerol.
Ah, ¿tenemos corte? Venga.
Sí, tenemos corte.
Pues venga, picha, venga, vamos, picha, venga.
¿Qué campaña contra Neymar? ¿Qué campaña contra Neymar? ¿Qué campaña contra uno de los mejores jugadores del mundo? Que no os vendan milongas desde París. Si el Madrid le quiere fichar o le puede fichar, que lo haga, que no se lo piense. Neymar no da mal rollo en un vestuario, todo lo contrario. Es la alegría del vestuario. Que se lo pregunten al Barça, que se lo pregunten a Messi, a Suárez o a Mascherano. Claro, desde que se ha ido, se mueven como almas en pena. Le echan de menos. Echa de menos su alegría en el vestuario y su imaginación en el terreno de juego, porque solo se echa de menos a los mejores. Neymar lo es. Florentino, si puedes ficharle, fíchale.
Fíjalo.
No. Si puedes ficharle,
no,
fíjalo.
No, es de mi padre.
Diga la verdad, Florentino. Usted ya le ha dicho a Pedrerol que lo tiene hecho.
Lo tenemos.
Sí,
tenemos,
se lo ha dicho.
A Neymar, que es la alegría del vestuario. No,
sí,
solo
sí,
eso.
Lo tenemos, ¿eh?
Lo tiene, ¿no, Emilio?
Que lo tenemos, pero sí.
También va a fichar a Ed Mutante y a Miguel Álvarez.
Muy bien.
Es una alegría del vestuario.
Sinceramente, ara hem de fer reflexió, perquè aquest és un programa d'humor, però també és un programa d'anàlisi.
Sí.
Quan Pedrerol ja està dient això i de debò busca Sergi San Pedro, altres editorials de l'any passat de Pedrerol parlant de Neymar. I veureu com no deia que era amigo de Messi, de Suárez i que era la alegria de la huerta, sinó tot al contrari.
Sona surrealista, sona surrealista.
No recuerdo. Laura.
No.
Así no.
No, por perdona, Josep.
No vengas a dar lecciones de periodismo.
No estoy dando ninguna lección, pero como dice Albert, también somos un programa de análisis y sí me parece...
Pues hazme un análisis de sangre, que tengo el colesterol por...
Pero un momento, soy Jorge D'Alessandro y es verdad, Josep, que el año pasado le metíamos xera y le metíamos caña a Neymar, ¿eh? Eso cualquiera lo podrá comprobar en las bibliotecas, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh, Josep? Que ahí nos pueden pillar, ¿eh? Cuidado, Josep, con eso.
En la tele queda todo.
Yo voy a hacer un trabajo de investigación, claro que sí.
Efectivamente, Sergi San Pedro...
Coge corte, Sergi, coge corte.
No te los buscaré.
Busca el corte.
Voy a buscarlo, José Ramón.
No os va a costar mucho encontrar a Pedrerol rajando de Neymar cuando estaba en el Barça y ahora diciendo, Florentino, fíchalo. Uh-huh. Precisamente cuando está pasando Santi Segurola su peor época. Sí. El otro día llorando. Esa vida, su malísima relación con Unai Emery y con los compañeros del PSG, con Cavani especialmente, pero se van sumando otros, o sea, que no diga ahora que se lleva bien con los compañeros. En la última etapa del Barça le pegó a Semedo en un entreno.
A mí me parece que Neymar debería fichar por el Atleti, es decir...
Pero... ¿Por qué por el Atleti?
Porque yo soy del Atleti.
Pero si no ha nacido en el País Vasco, no puede jugar ahí.
Sí, pero vamos a ver, a mí me parece que Neymar estuvo una vez en... allí en Bilbao, y por lo tanto se puede considerar vasco. Me gustaría que lo fichara el Atleti, y yo creo que daría un salto enorme de calidad.
Levanto 200
kilos. Per cert, bon cap de setmana, Lluís Canut, a vostè que li agrada el bàsquet, el Barça va guanyar el Madrid de bàsquet. En efecte, el Futbol Club Barcelona, que va guanyar el Real Madrid de bàsquet. El problema d'aquest conjunt blaugrana és que si jo ara mateix us pregunto a la taula que em digueu, a banda de Fernando Navarro, dos noms de l'equip de bàsquet del Barça actual, algú me'l sabria dir? Uy. No, yo desde Epi. Epi.
Yo no.
Solozaba ya no juega, ¿no?
Salva Díez.
Sibilio, Lagarto de la Cruz. No. Aquest és el gran problema del bàsquet d'ara, que com que cada any canvien els jugadors, sí, tan alegres quan guanyen el Real Madrid, però no tens ni idea de qui juga. Home, alguns sí, aquí a aquesta casa hi ha un programa especialista en bàsquet. Sí, els molt pots. Experts, però és veritat que abans, encara que no fossis molt expert, sabies els noms dels jugadors, i ara no, Edu, jo no en conec a cap, eh?
Tomic,
sí, perquè que no sé bueno, ni si és titular.
M'està xivant el tècnic de so.
Ala, així no, Edu.
I escolteu, en clau també Barça-Madrid, el Barça femení ha guanyat el Madrid en el primer gran clàssic 7-0. Ha guanyat el Barça al Madrid.
Zidane, bravo, bravo.
¿Estuvo usted pendiente de este partido femenino? Zidane.
Sí, pero no pasa nada.
¿Cómo no pasa nada? Le no han metido 7-0 a las chicas de Madrid.
Sí, pero es un partido que se perdió 7-0, pero no pasa nada porque hay otro partido luego. No,
yo sí creo que me contagia un poquito esa manera de ver la vida, que no, jamás pasa nada, ¿eh? Sea bueno o malo.
Julio Salinas, era necesario, ¿verdad?, que el Real Madrid tuviera también un equipo femenino porque ahora se ha revitalizado mucho la liga. Este 7-0, hombre, cobra gran importancia.
Exactamente, ¿no? Yo creo que el clásico femenino también hacía falta, ¿no? Bueno, hay... Pues el Barça, pues, hombre, 7-0 no se puede conseguir todos los días, ¿no? Pero, ¿qué quiere que te diga? Yo creo que 7-0 en la vuelta para remontar le va a costar al Madrid, ¿no? Ay, ¿no?
No, que no hay vuelta, es la liga.
Ah, que no hay vuelta. Bueno, pues la ida, y ya está.
Molt bé, doncs són algunes notícies que hem repassat. Ja sabeu que estem en una època de seleccions, que encara no hi ha hagut lliga, i que, per tant, home, aquí es rasquen notícies per omplir diaris d'on sigui. Moltíssimes gràcies a tots els companys d'aquesta tertúlia esportiva. Seguim amb la tele, la ràdio i amb els consells protocolaris de la gran professora Marta González Peláez. Això és Fórmula Lesa.
Pómelo.
A Ràdio Estel, Fórmula Lesa. La tele a la ràdio.
Vinga, que riurem avui amb el seccionista Sergi San Pedro. Molt bon dia, Sergi.
Molt bon dia a tots.
En
bon
primer lloc, repassem les audiències de divendres, sí, dissabte i diumenge, algunes dades destacables.
Sí, mira, divendres, Tu cara me suena validarà amb un gran 17,2 i guanya, bueno, sí, va guanyar La Voz, que baixa amb les últimes batalles a un bon 16,2.
Sí, però
va
és el primer, divendres que Tu cara me suena guanya La Voz.
És veritat.
Sí, ja estic molt content.
Sí? Jo t'he de reconèixer que vaig veure bastant més Tu cara me suena que La Voz. Anava fent zapping, però...
Sempre passen aquestes altures de La Voz, que les batalles va cada vez a menys, no?
Sí, però és veritat que Tu cara me suena hi ha setmanes i setmanes. La setmana anterior sí, havien cantat bastant malament tots. Aquesta sí, setmana...
Aquesta setmana va ser
impossible gairebé triar el guanyador, perquè van estar tots fantàstics, eh?
Després parlarem, que no opino lo mismo.
No?
Ui. Hi haurà debat.
Ui, està enfadat, eh, el Sergi San Pedro, perquè m'imagino
molt enfadat.
Indignat seria la...
Però ara ho explico. Seguim amb les audiències de dissabte. Sábado Deluxe va guanyar amb un 14,9, perdó.
Tampoc va tirar coets, 14,9, no. Però guanya Sábado Deluxe.
Sí, el peliculón d'Antena 3, 12,1, i Com lo ves de l'Herrero amb Segura i Obregón, un 6 només.
Un 6%, sí. Carlos Herrera, amb Com lo ves. Jo he de dir que vaig veure el programa i a mi em va agradar, eh? Jo m'ho vaig passar divertit, perquè, clar, tenia Santiago Segura, tenia l'Ana Obregón, tenia el Pepe Navarro, a Isabel Gemio, a Juan y Medio. És a dir, no pot tenir una taula amb gent més televisiva.
Jo crec que li falta aquest programa. La idea és bona, però se li ha de donar una volta, perquè és veritat que no està funcionant del tot.
És una mica avorrit. Jo
crec que és el dia. Hauria de ser un programa d'entre setmana. El cap de setmana igual la gent està per altres històries, però sí, el programa sí, no està sí, malament, de veritat. Si comences a veure'l, t'enganxes. Jo el vaig veure bastant, eh?
Sí, sí.
I ara, acabem... Funciona molt bé el tema de la votació de...
Sí.
El sistema funciona molt bé.
Sí, sí, sí.
Millorant i està...
Bueno, de moment ha pujat un puntet. La setmana passada crec que era un 5, ara ha estat un 6%, eh?
Vamos mejorando. Uh-huh.
Progressa adequadament.
Sí.
Encara que està lluny dels resultats que s'esperen, eh?
Sí. I acabem amb les audiències de diumenge d'ahir. Telecinco, amb 8 apellidos catalanes, lidera clarament amb un 20%.
Déu-n'hi-do, sí.
Tal com està la cosa, va ser molt encertat.
Sí.
Després el peliculón de La Sexta amb un 13%. I m'he apuntat al debate de Gran Hermano al Late Night, que va ser un 14%. Bastant pobre per ser aquesta hora.
Sí, sí, per ser aquest Revolution que sempre estem comentant que prometien i s'està quedant en no res.
Molt bé, doncs escolta'm, explica'ns ja per què està bastant indignat.
Pues sí, a tu cara més una vaig flipar. Va ser la primera vegada que un imitador il·limitat canten junts i no saps quan canta un i quan canta l'altre. Parlo de la Benjamina, la Lucía Gil, que ho va donar tot per ser Conchita. Les dues van cantar juntes i he portat un tall perquè ho escolteu.
Aviam.
Hace algún tiempo que nadie escucha ya. Pides perdón y como el humo se va. Pides perdón sin intentar acertar. Y la verdad que te repites si me empiezo a pensar. Entenderás que yo me voy a marchar. Y serás tú quien tenga que perdonar. Son las 8:10 y vuelves otra vez. Ya perdí la cuenta con más de 800. Que si no sé qué.
Doncs el que eren idèntiques les dues veus.
Sí, 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 sí. És que no va ser molt injust.
Sí, sí. Va ser molt injust perquè ella no va guanyar la gala, porta unes setmanes que es queda a res de guanyar, però mira, de moment...
Però va ser injust per una raó, perquè els quatre membres del jurat li van donar els 12 punts.
Sí,
i després, amb els vots, del públic, la van avançar. I és veritat que és injust, perquè es mereix guanyar una gala, aquesta noia.
Sí, també he de dir que va guanyar Miquel Fernández, que és un crac, llavors tampoc em va fer tanta ràbia.
Ho va fer molt bé, també.
Ho va fer molt i molt bé.
Bono Dudós imitava, eh?
Sí, llavors us he portat una mica de cada actuació perquè les escoltem una mica.
Molt bé.
I aquí van.
Perfecte.
Aquest és Fran Yeli, fent de Jason Derulo. Raúl Pérez.
Jordi Dan, lo hizo genial.
Sí. Y Agil, amb Conchita.
Muy bien.
Molt bé, molt bé. La Terremoto que va fer de Marujita Díaz.
Que no ho va fer malament, eh?
Jo la veu de Marujita no la vaig escoltar.
Claro, però té una actitud, a mi m'agrada.
Sí, l'escoltem. Aquest és el guanyador, eh?
Sí. Miquel Fernández, que va fer d'Audos de Bono. David Amor.
Que a mi me cae genial.
És molt divertit.
Me lo hace pasar bomba. Canta fatal, sí, però és molt divertit.
És veritat.
Lo canta tan malament que és la gràcia. Sí. No. Elena Navarro.
Maria Callas. Ai, la gran Maria Callas.
Pepa Niorte, que va fer de David Civera. I Lucía Jiménez, que va fer de Sheryl Crow.
Lucía Jiménez és una gran amiga i que sempre ho fa genial.
Sí, ho va fer bé.
Sempre està molt bé i també em fa ràbia que no guanya tan cara.
Sempre ho fa... Té un nivell bastant alt.
És que ella toca molt bé la guitarra i canta molt bé.
I doncs, fins aquí,
sí. Aquests de gala, que va arrasar, com deia abans el Sergi, amb un 17,2, un programa familiar, un programa que ens encanta. Tu cara me suena. Què més tenim? Tenim algú de... Com lo ves? El programa de Carlos Herrera, oi que sí?
Sí, sí, el programa de Herrera va fer un especial sobre Chiquito, sobre la nostàlgia de la televisió i sobre Chiquito. Ana Obregón va ser una de les convidades i en un moment de la nit, la eterna Anita va agafar les rendes del programa, però com no portava ulleres, no podia llegir el teleprompter. Llavors li va demanar a un del públic que se les deixés.
Fue muy fuerte. Primero se puso mis gafas, dijo que no veía nada. Luego se puso las gafas de otro. Fue probando con todo tipo de gafas, no veía nada igualmente.
Pepe, al final, las mías no le gustaban.
Las mías no le gustaban.
Claro,
y al final pidió las gafas de una persona en el público. Y no sé si tenéis el corte, pero fue espectacular.
Vamos a oírlo, Pepe.
A ver, ¿alguien del público tiene más o menos 2 de dioptrías?
¿12?
Dice dos.
Usted,
uy, qué amable es usted. Mira, me acaba de decir seguro que me da la gafa, pero si me hago una foto con él luego. Me la hago, gracias. ¿Pero esto qué? Pero, hijo mío, madre de Dios, qué guarras las llevas.
Las gafas. Mara me va.
Pues, o sea, le deja las gafas y le llama guarro al pobre señor del público, sí, que, no, es verdad, que es verdad que las gafas se veían guarrotas.
En cámara se veían ya sucias, o sea, imagínate las puestas.
Sí, pero tiene un tono de voz como muy de abuela, ¿no, Ana Obregón? Se ha hecho mayor de repente.
Aviam, es que l'Ana Obregón té una edat, ¿eh? Cada any va fent els posats en biquini, però realment que té una edat.
Que me deja una gafa del público.
Insisteixo que la taula era bona, era gent per haver fet una bona audiència i aquells posats darrere, que a mi m'agrada... Vamos a ver, quan comença així, que estreu les ulleres, és a l'esposa, vamos a ver què tenemos, què opinamos. És una mica ermida. Fixeu-vos, Herrera cada vez és més ermida. Hablando, alargando las sílabas.
Potser tens tu raó, Albert, sí. I aquest programa funcionaria millor entre setmana que en cap de setmana,
I potser en un altre horari, també, mira el que et dic, Doncs hem repassat aquestes audiències i anem al nostre programa favorit.
Vamos con el prefe de todos, ja.
Sí.
No, jo he de dir que gràcies a tu, Albert, he descobert aquest programa i ja el veuré sempre, És genial.
Jo no m'ho perdo mai. Ven a cenar conmigo. És un espectacle de programa, de veritat.
Doncs explico, l'últim programa de la setmana tenia com a anfitriona a la Cristina i el menjar donava bons presagis perquè ella té un càtering.
Expliquem, per la gent que no ho ha vist mai, són 5 persones que s'autoconviden a sopar entre les 5. Primer vas a casa d'un, després a casa de l'altre, a casa de l'altre, i es van puntuant. Uh-huh. I el que ha estat millor anfitrió i ha donat un millor sopar s'emporta 3.000 euros. Però, esclar, a la cara es diuen coses més o menys maques, però després, quan han d'opinar, rajen moltíssim dels anfitrions.
Sí, sí, no s'estan de res, és molt graciós.
Clar, tots donen males notes perquè, en veritat, volen guanyar ells els 3.000 euros.
Sí, sí. Hi ha molta estratègia, clar, aquest programa hi ha molta estratègia.
És una hipocresia brutal. Ara veureu els talls amb el Sergi.
Són competidors. Doncs, explico, aquesta noia, la Cristina, va fer una fusió argentino-japonesa i el primer plat era una sopa de miso. Escoltem el tall.
Bueno, ¿qué os ha parecido esta sopa tan rara?
A mí me ha encantado. Aparte, es que esta sopa la hacía yo hace años, pero perdí la receta y no me acordaba ni cómo se llamaba para buscar en internet.
Sí, hace años.
Cuando la he probado digo, Dios, la sopa que comía yo. Es que me encanta.
Aquí es pica,
Pero se la voy a dar para que la haga. Si no va a encontrar la mitad de ingredientes, no sabe dónde se saca esto.
Tasca.
¿Qué le ha pasado?
Que le ha caído una mosca.
Y va a caer una mosca a la cullera.
Una mosca, como a mí.
Perdóname, reina.
Doncs Cristina li canvia la sopa i la cullera molt amable a ella, a un dels participants. Uh-huh. I anem amb el segon plat, que és un solomillo adobat, fet a la brasa amb guarnició de patates fregides.
Tenia una pinta espectacular, tot s'ha de dir.
M'ho he posat en majúscules, pinta.
Jo el dolent d'aquest programa és que sempre m'entra gana quan ho estic veient, és un problema,
Bueno, sí, però per l'hora...
Depèn de les cases, Algunes te la treuen, també.
És veritat.
Yo la verdad que de estos no me fío ni un pelo.
Claro, usted chicote le sacaría faltas a todo,
Buah.
Sobre todo a un puré...
Con grumitos. Estoy flipando. El solomillo ese habría que verlo.
Y un postre que directamente la mosca se le coló en la nata a una comensal y no le cambió ni el postre.
Y no le cambiaron, es verdad.
Lamentable. Me dan arcadas.
Bueno, ¿qué pasaba con este solomillo? Vamos a escucharlo.
Entonces, escoltem.
¿Qué os ha parecido?
Primero traga.
A mí me encanta la carne y las patatas están muy ricas. Me ha gustado mucho. Para mí lo que ha hecho Chris en el segundo plato es trampa porque tener unas parrillas, hacer la carne vuelta y vuelta, no veo que el concurso consista en hacer eso.
La carne está divina. Me ha parecido muy cómodo. O sea, ella ha ido a lo seguro. Podría haber hecho muchísimo más que un súper solomillo, súper sabroso a la leña.
Cuéntame, Tito.
Está todo genial y sobre todo me está recordando Argentina cuando voy yo y me encanta. Felicidades.
Muchas gracias.
Yo esperaba otra cosa, sinceramente. Yo esperaba platos como incluso más cuidados en estética, con más ingredientes, pero vuelvo a lo mismo. Muy exquisitos, muy ricos, pero poco arriesgados.
Sencillo y eficaz.
Aquí los tascas se reparten que da gusto,
Sí, és una passada.
Cadascú diu la seva. Però és que, clar, recordem que hi ha una concursant que no menja carn, que és vegetariana. Llavors hi havia molts problemes d'aquesta mena. Els segons plats servien carn i la pobra dona...
Sí, el que és absurd és que la que és vegetariana, quan li toca fer el dinar... hace un cerdo con salsa amarilla.
Es decir, la salsa ella... que esta no era de fiar, ¿eh?
No, muy extraño.
Si la comensal no come ni su propio plato, yo tampoco lo comería, la verdad.
¿A qué estadio van posar un día de cocodril?
Sí, va plorar, va estar al lavabo.
Jo proposo fer un Ven a cenar conmigo de fórmula Lesan.
Ostres, a mi m'encantaria,
Ostres.
Però és perillós, això,
Gravant el sopar i puntuant-nos, no?
Jo vivo con mis padres aún, ¿no?
Ja us dic jo que guanyaria. Guanyaria Marta González Peláez, que és una crac.
Segur.
Parant taula, cuinant i, vaja, ens guanya de carrer.
Home, la posada en escena, segur.
Seguríssim.
La nostra professora de protocol, que ara començarem la seva secció, de veritat, ens guanya i ens apallissa.
Gràcies, Albert.
Sentit.
No, que va.
Deixa'm que...
No hauríem mosques, això ja t'ho asseguro,
Segur que no. Manuel Torreiglesias, usted siempre preocupado por la salud de los demás, sabe que hay muchos accidentes de gente que resbala en las viejas bañeras, se pega unos trompazos del 15, incluso hay gente que ha llegado a tener accidentes graves,
Efectivamente, cuidado con los platos de ducha a según qué edades. Saber vivir. Hay que saber cuidarse también, no solo por dentro, sino por fuera.
Exacto.
El plato de ducha. Para esos mayores que no pueden subir a la bañera, que no pueden levantar la pierna, el plato de ducha a ras de suelo.
Eso arrasa, el lujo dos te cambian, por cierto, esa vieja bañera que resbala por un plato de ducha, extra plano, con mampara en cristal, grifo monomando y azulejo para la bañera. Todo obra, mano de obra incluida, 995 euros más IVA. Seguro que escuchará otras ofertas, pero ninguna le incluye absolutamente todo. Lujo Dux, el mayor especialista en mamparas de baño de Barcelona, le hace la reforma de la cocina y del resto de la casa. Están en calle Sanz 316, cerca de la boca de Metro de Badal, llamando al 93 448 1768, 93 448 1768, o visitando lujodux.com. Sábados abierto de 10 a 14 hores. I ara sí, bons modals amb Marta González Peláez.
Bons modals amb Marta González Peláez.
Per compte comunicació, ella ens pot organitzar qualsevol esdeveniment. Ho ha fet per empreses molt importants, per polítics importants, és una persona amb moltíssima classe, professora universitària, i avui la Marta González Peláez ens parlarà, per exemple, dels barrets, de quan va néixer el barret, de la diferència entre portar un barret i una simple gorra i cosetes d'aquestes. Tu mateixa, Marta. Nosaltres aquí estem a una classe. Això és una classe teva.
Sí, sí, sí.
Només t'escoltem.
Recordem que tenim pissarres aquí a l'estudi, que anem apuntant els consells que ens dona la Marta.
Jo estic amb la llibreta agafant apunts.
Doncs escoltem a la professora Marta González Peláez de Marconta Comunicació.
El barret és doble ús, és a dir, que el barret es porta a l'estiu, tant a l'estiu com a l'hivern, perquè a l'hivern és pel fred i a l'estiu és per una mica per el sol i la calor, no? Més aviat pel sol.
Sí.
És veritat que el barret s'ha substituït molt tipus de barrets i moltes, per exemple, la boina, per les gorres aquestes que tu portes a vegades, estil lesant.
Sí, estil aquestes lesant. Gorres que a tu no t'agrada res quan porto gorra. Sempre Marta González Pérez em diu, no, gorres no.
Sí, que m'agrada perquè et queda bé, sí. El que passa és que dintre, el protocol diu que dintre no, els homes no han d'anar coberts.
És veritat, s'haurien de treure la gorra.
Cubierto, cabeza descubierta, diu un dit al protocol. Però ja sabem que el protocol a vegades és una mica antiquat, sinó una mica que, clar, no ha evolucionat, no passa res.
No s'adapta als temps moderns.
No.
Sí, sí.
La gent ho ha de saber i després la gent ha de fer el que vulgui, no? La boina, la boina ja sabem tots que quin tipus de... Hi ha dos tipus de boina, la que porten els francesos, que és una mica més gran, està com més calada, i la d'aquí, que és una mica com calada però més plana,
la
no?
La xapela.
I després la xapela, clar. La xapela sí. També, sí, però la xapela és més gran, però és plana. És més semblant a la d'ús, no?, de tota la gent. Que ara la boina, poca gent porta boina, eh? Bueno, les dones... Les dones sí...
Jo tinc amics, que ara que fa fred, em porten. Sí, sí.
Amb boina?
Sí.
No la gorra aquella de francesa, de pla... De
boina.
Boina.
¿Por qué te ríes, Edu?
No, sí. M'imagino a tus amigos con boina.
¿Y qué pasa? Escolta, a mi m'agrada molt, i el toc aquest francès a mi m'encanta. Sí. De fet, jo tinc boines.
Sí.
M'agrada molt
posar-me, la dona és molt maca,
m'encanta.
Queda molt maca, perquè a més te la pots posar... És molt...
Així una miqueta de costanet...
Juga molt, sí, pots jugar molt amb el... O sigui, el complement... És un complement estupendo. És un adorno que deia que, com deia la Coco Chanel, no són nada más que un reflejo del corazón, no? Doncs una mica reflexa l'estat d'ànim i l'estat de... Moltes vegades dius, em poso aquest barret avui perquè m'agrada.
A mi és que no em queden bé.
No et queden bé?
No.
Vols dir? No, segur que hi ha algun tipus de...
Clar, a més, com alguns... porto tupé, tampoc.
Bueno, doncs el tupé, el dia que et posis el barret, et treus el tupé.
Jo el tema de la gorra, que sé que no li agrada a la Marta González Peláez, té una explicació. Hi ha dies que, pel que sigui, no m'ha donat temps de rentar-me el cabell, perquè vaig a bòlit, i aleshores soc molt maniàtic amb el cabell. Aleshores prefereixo portar una gorra i que no se'm vegi el cabell, a que se'm vegi amb el pentinat o que se'm vegi deforme.
Una mica greixós.
És que tu ets molt coqueto.
No, deforme, clar, greixós no, però deforme
no se't veu tant les coses com siguin, no portes el cabell
d'allò que hi ha gent que s'hi comporta molt brut, però tu no el portes,
no,
segur
home,
que
no. No, si jo me'l rento cada dia, però a vegades et... per la nit, i pel matí t'has aixecat amb el cabell, que sembles un gall, i aleshores dius, escolta, no em dóna temps de rentar-me'l bé, em poso la gorra i ja està.
Et dóna un bon estil, eh? Llavors, els anglesos són els que més porten barret.
Encara, eh, Marta,
sí,
encara ho porten.
Sí, són molt tradicionals, ja saps que són molt tradicionals, i a més ho porten a totes les situacions i tot tipus de barrets, eh? Només tenim que veure els, no solament les dones, les carreres de cavalls, les carreres d'ascot.
Sí,
els homes van amb el barret de copa.
A mi m'encanta, eh? Jo sempre dic que hauria d'haver viscut una altra època, perquè aquelles èpoques que es postaven aquells barrets tan extravagants i grans, a mi m'agrada molt.
Aquests, les dones no s'han de treure mai el barret dintre el cobert, salvo que siguin aquests barrets que són, bueno, impossibles i que molesten. Estàs en una taula assentat i tens una pamela que ocupa... jo que sé, un metro de diàmetre, doncs clar, el del costat... No pots parlar perquè que mous una mica el cap, ja li dones el veí, no? Clar, té un inconvenient per les dones, i és que després es despentinen, no? Ens despentinem.
Per això dius que, si és possible, el barret no es treu, no?
No, el barret
la dona,
no
encara que estigui en un dinar o sopant, el barret l'ha de mantenir, eh?
Si us fixeu, a totes, protocolàriament, quan una dona als països anglosaxons que porten barret, mai s'ho treuen, salvo després, doncs, per un... Si hi ha un sopar, i és un sopar solemne, i un sopar institucional, no. És després. Per exemple, doncs, la reina Elisabet, que és l'exemple dels barrets, doncs ella només se'l treu, només surt sense barret quan està a casa seva, que rep algú que està a casa seva, i llavors, com que està a casa seva, ja no porta el barret. Però si entra a cobert... Sí, digues, Edu.
No, soy Mira Jiménez, y yo, si tengo calor en una fiesta, me lo quito.
Pues me parece muy bien.
El protocolo me da igual.
A usted le está diciendo lo que debe hacerse.
Sí, sí. I... Però és que Mila tiene mucho carácter, hace lo que quiere.
I, per exemple, doncs, hi ha després el tipus de barrets d'aquests, doncs, una mica com tocados, els tocados que són els que es porten, doncs, a les cerimònies i tal, i aquests, teòricament, no s'haurien de treure, s'han de portar sempre.
Molt bé. Marta, ara, si et sembla, ens aturem 2 minuts, perquè hem d'escoltar uns savis consells, i ens expliques, hem parlat de les dones, en quines situacions l'home s'hauria de treure el barret.
Molt bé.
D'acord? Ens ho expliques ara mateix. En 2 minutets seguim amb els bons modals i amb la Marta González Peláez.
Quan deixa de parlar i besa'm, es transforma en deixa de besar-me i parlem. Català Reinon Advocats. En cas de divorci, si tens un problema, truca'ns al 93 201 57 27 i trobarem la millor solució. I també en cas de reclamacions, desnonaments, acomiadaments... 93 201 57 27. Català Reinon Advocats. Si tens un problema, estem al teu costat.
Hola, mare. Has escoltat l'oferta de Lujo Dux? Ja no et serà tan difícil entrar a la banyera. Te la canvien per un plat de dutxa extra plana amb mampara, vidre, aixeta monocomandament i taulell per la banyera. Tot amb mà d'obra inclosa des de 995 euros més IVA.
Sí, sí, filla, però ja saps lo molestes que són les obres.
No et preocupis, t'ho fan d'un dia per l'altre.
Lujo Dux. Som al carrer de Sants 316, prop del metro Badal. Truqui'ns al 93 448 1768, 93 448 1768 o visiti lujodux.com. Dissabtes oberts de 10 del matí a 2 de la tarda.
Ràdio Estel.
Teresa Forcades et convida a escoltar la literatura sense filtres. Els dimecres a les 11 de la nit, pàgines que m'han corprès. Llegir, escoltar i deixar-se inspirar pels textos en si mateixos per desvetllar-ne l'autor i l'obra al final del programa. Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades, els dimecres a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. Envia les teves propostes a pagineskemhancorprès@radioestel.cat amb un màxim de 2 pàgines del llibre i un cop al mes, Teresa Forcades en comentarà la seva tria. Del 27 de novembre al 4 de desembre t'espera el pelegrinatge per excel·lència. Vine amb el Club Més Amics a Terra Santa. Un viatge a la Galilea i Jerusalem. Un camí de fe, cultura i història. Del 27 de novembre al 4 de desembre, Terra Santa amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
Doncs ja estem aquí, amb la Marta González Peláez, la nostra professora de protocol, que ens ha de dir en quines situacions sí els homes ens hauríem de treure el barret quan el portem. Marta.
Bueno, quan et presenten una senyora,
sí?
Tu t'has de treure el barret.
T'has de treure
com
el barret.
Com ha de ser?
Sí. Això que diuen, és que em trec el barret, doncs aquesta expressió va d'això. O sigui, tu t'has de treure el barret en situacions d'aquestes, doncs, com saludar aquesta senyora.
Albert, estic molt enfadada, perquè quan es van conèixer tu i jo portaves gorra i no te la vas treure, eh?
No me la vaig treure. Home, tampoc havia parlat amb la Marta.
És veritat.
A partir d'ara ja ho hauria fet.
Després, quan saludes algú pel carrer, saps allò que es veu a les pel·lícules antigues que es fa així una mica... No s'ha de fer més amb el dit, no, s'ha de treure el barret perquè has de saludar. I és un respecte, no? Per dir, no porto res, perquè és una mica per mostrar-te pues, sense cap, que no hi ha cap perill, que no portes res amagat i que no tens... I, bueno, pues, això és una cosa antiga, però, bueno, és divertida, no? Mm? Uh-huh. Després, quan parles amb una altra persona, també... És com les ulleres de sol.
Val.
O sigui, el barret és com les ulleres de sol.
O sigui, si un home parla amb una altra persona
sí,
de cara a cara, s'ha de treure
una
el
cosa
barret,
que no s'ha de fer mai és deixar el barret a sobre d'una taula o a sobre d'una barra d'un bar, perquè primer perquè el barret pot estar brut i després perquè la barra de bar, tu que ets molt escrupulós, uh-huh. Llavors el barret s'ha de deixar a l'entrada. O sigui, tu has d'anar a una casa i una persona t'ha d'agafar el barret i t'ho ha de penjar amb un penjador...
Ja. Sí, sí.
Amb una, o un penjador d'aquests, un perxero d'aquests que porten una part de dalt plana, que era per posar els barrets.
Déu-n'hi-do, se m'estan traient les ganes de portar barret. Sí, les dones no se l'han de treure mai.
Però millor anar despentinat no. Que no portar barret,
si ets home i portes barret, escolta, et passes el dia, eh?
Clar.
Sombrero.
Juan de los Chunguitos, usted lleva sombrero a veces, pero no respeta el protocolo.
Me lo quedo, lo dejo ahí encima, ya está. Suficiente de otras cosas.
No, hombre, no, el sombrero hay que quitárselo siempre.
Para pedir disculpas, sí, també, oi?
També, per demanar disculpes, també.
Els
llocs públics, a tots, eh? Tu has d'entrar i has de deixar... Moltes vegades, si t'hi fixes, els anglesos, inclús, el porten al de copa, quan van amb el xaquer, el porten a la mà. Perquè, clar, primer es despentina, és una qüestió de coqueteria, i després pues, el porten i el deixen ja de seguida quan entren en un lloc, no?
És a dir, si entres, per exemple, a un vestíbul d'un hotel, sí, a un aeroport, quan entres en un lloc cobert, te l'has de treure ja?
No, aquí no, en un aeroport no, perquè tu, se suposa que tu estàs esperant alguna cosa, algun trànsit, però quan no entres a l'avió, sí. Passa que l'avió és complicat, perquè te'l xafen. Uh-huh. Si és
clar,
un barret
si dalt,
el deixes a dalt i a la mà segurament que no te'l deixen portar.
O sigui, no, però entre portar les cames sí, a baix sí que et deixen
posar-ho. Sí, bueno, llavors una sombrerera.
Però clar, tornem al mateix, tocaria el terra el barret.
Clar, tocaria el terra. I llavors, o és com el casc, moltes vegades el casc la gent el deixa, és una mica l'ús és el mateix, uh-huh. El casc el deixen a sobre dels llocs i és, no saps d'on ve, no? Llavors, també és una qüestió d'higiene, eh?
Clar, si portes bosses i coses així et creues amb algú, no t'has de treure el barret, clar.
No, perquè home, se suposa que quan fas un gest, però...
Si vas carregat, no, eh?
No, si vas carregat estàs eximit.
Hi ha un ascensor, si hi ha un ascensor et creues...
Amb un ascensor tampoc. O sigui, només per fer una mica el gest.
M'estic estressant, Marta.
Està suant aquí, l'Edu Mutante.
Sí. Doncs escolta, una darrera qüestió, que tenim també truquis del Sergi Sampedro, que hem de repassar.
Quan entres en un ascensor, si hi ha senyores, teòricament sí, però si no, se suposa que entres un moment, hi ha molta gent, i no... Jo, això, el protocol diu que sí, però jo sempre dic que no cal. Home, aquí és molt difícil trobar-te amb una persona, amb moltes persones i persones amb barret. Mm-hmm. Només senyors molt grans que potser ho fan. I normalment no te'ls trobes a l'ascensor, ni te'ls trobes...
Perfecte. Doncs escolta'm...
Habituals, eh?
Segueix amb nosaltres, Marta, sí, González Peláez, perquè arriba a la secció de truquis del Sergi Sampedro i segur que ens pots il·luminar amb alguna d'aquestes cosetes que tu saps i nosaltres no, d'acord?
Sí, por fin.
Doncs debutem amb la secció de truquis de Sergi Sampedro, aquí a Fórmula de Sal.
Els truquis.
Vejam, Sergi, perquè tu ets una persona imprevisible, eh? Igual sí, el truqui és boníssim o igual l'hem de llançar directament a la brossa.
Bueno, ara em direu.
Així t'ho dic, eh? Sense
valorem,
sense
aviam.
Començo una mica suau. Com impedir que els cables s'enredin?
Com impedir que els cables s'enredin? És veritat, que s'acaben enredant i no saps com, no?
A la butxaca,
no? On sigui.
En el bolso.
Sí. A mi passa molt.
Llavors, els científics de tot el món han trobat la solució al per què més gran de la història, per què s'enreden aquests cables a tot arreu. Llavors, el truc per impedir-ho és agafar els dos extrems dels cables, o cordons, o el que sigui, i unir-los amb una cosa tipus una horquilla de pelo. Uh-huh. Llavors, al evitar que els extrems es moguin, els cables no faran
ja
cap...
Ja no s'enreden. Home, doncs és una bona solució, perquè suposo que, sí, com a tots, t'arribes a desesperar, perquè només són dos, però quan se t'enreden tres o quatre, que no pots estirar els auriculars perquè estan enredats amb el, amb el carregador...
Jo a vegades he estat 5 minuts.
I amb el carregador del portàtil i està tot enredat. No, 5 minuts i més, Laura.
L'altre dia em va passar... És que el que estàs dient, Albert, em va passar exactament, amb el carregador del portàtil se'm va enredar els auriculars del mòbil. Va ser un desastre, Vaig estar una bona estona allà.
És que portes moltes coses,
massa coses.
Jo, horquilla de pelo.
Jo he agafat abans el bolso de la,
Sempre m'ho diuen.
De la Laura, i m'he fet a l'esquena, m'he fet una luxació.
Tothom m'ho diu,
Pesa
porto
molt,
de
no?
Tot. Sí, porto de tot.
És com el bolso de Doraemon.
I de la Mary Poppins,
de la Mary Poppins particular.
Molt bé, Sergi, quin altre truc ens recomanes?
Doncs mira, porto com saber si podem menjar un ou, si està en bon estat.
Això Albertino Osborne, no sé,
sí, no? Això Albertino...
Ara que el xicote me diga algo. Això de tenir molt temps als ous a la nevera i no saber si estan bons o dolents, ja no es portarà dolors de cap. Per saber si l'ou està en plenes condicions, omple un got d'aigua i posa-lo a l'aigua. Si sura, està perfectament. Si s'enfonsa ni que sigui una mica, tíralo. No. Fuera.
Jo igualment ho sento, però Marta González Pelaez, jo si sura i no té bona pinta, no me'l menjo ni de conya.
Evidentment, fas molt bé.
Això de que suri, igual pot donar un indicador.
Sí, sí.
Però ho hem d'investigar. Pregunta-li a algun expert, això, Sergi.
Vale.
M'interessa. Va, tenim un...
Bueno, también hay una fecha de caducidad que viene en todos los huevos.
Exacto, chicote.
I després, lo de la nevera, te'n recordes que el professor Torrecilla deia que no s'havien de posar la nevera, te'n recordes?
Sí, sí, sí.
Que no s'havien de posar.
És que originàriament els ous no estaven a la nevera. Lo de huevos frescos se le ocurrió a alguien porque no tenía espacio, això és una història molt curiosa, tenia només una nevereta pateta i aleshores els guardava a la nevera. Llavors deia huevos frescos, venien frescos, però que tu vas a un súper i no estan a la nevera els ous.
Exacte, això anava a dir. Ara totes les neveres tenen aquest espai destinat als ous, sí, amb els foradets.
Exactament. I, nois, nosaltres hem de posar cloent del programa, que això s'ha acabat ja. Hem parlat de moltes coses, hem rebut la presència, com cada dilluns, de la professora de protocol, Marta González Pelaez, ens ha cantat en directe l'Eric Vinaix, hem tingut tertúlia esportiva, imatges del dia, l'informatiu del Piqueras i també del Matías Prats. Déu-n'hi-do, amb una horeta i mitja, Demà tornarem, a l'hora de sempre, aquí a Ràdio Estel, a Fórmula Lesant. No deixeu la nostra sintonia, que venen programes molt, molt interessants i molt bona música. Fins demà.
Adéu.
Bona setmana.
Adéu.